Vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, pujaren a celebrar les festes com era costum. I passats els dies quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem, sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anàvem altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre els parents i coneguts i no el trobaren. L'endemà se'n tornaren a Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure'l allà i la seva mare li digué: «Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu pare?» Ells no comprengueren aquesta resposta. Després, baixant ells a Natzaret, i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i els homes. Paraula del Senyor. El camí de Jesús porta una autèntica revolució en la manera de gestionar, de viure, d'afrontar totes les relacions. Certament, la relació cristiana entre persones no és una relació amorfa, sense forma, un tot igual, que tant s'hi fa, tant se'n fa si un té un paper o té un altre. No, cadascú ha de fer el seu paper. El pare ha de fer de pare, la mare ha de fer de mare, el fill ha de comportar-se com a fill, els avis han de fer d'avis, el mestre ha de fer de mestre, l'alumne ha de comportar-se com a alumne, l'empresari ha de viure bé les seves responsabilitats com a empresari respecte a les persones que té empleades, els empleats han de fer bé allò que els ha estat encomanat en el seu lloc, el servidor públic, el polític, ha de viure bé i ha de comportar-se segons les obligacions que ha assumit. El ciutadà ha de respectar els deures que té com a ciutadà i ha d'exercir els drets que té al mateix temps. Hi ha aquesta diversitat en la funció, en l'exercici de la pròpia missió, però tinguem-ho ben present. El Crist ens ensenya que no és la funció allò que ens dona valor, sinó que és allò que som en nosaltres mateixos. I per tant, tots som iguals en dignitat. Tots tenim una relació directa, personal, amb el Pare del Cel. tots estem cridats a viure com a fills, en un cert sentit, únics, estimats en predilecció d'aquest Pare del Cel. I crec que és també això que ens suggereix el text de l'Evangeli que acabem d'escoltar i també les altres dues lectures que avui l'acompanyen, el llibre de Siràcida i el fragment que hem llegit de la Carta als Cristians de Colosses. Davant de la queixa de Maria, per què ens has fet patir? Tu ets un nano de 12 anys, havies de dir-nos on eres i què feies. Jesús diu clarament a la seva mare: per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu pare? Certament és un advertiment a Jesús, un advertiment de Jesús cap als seus pares, que tot i estar fent de fill no s'oblidessin de qui era. Tot i que després, un llarg període, molts anys encara, segons la tradició, viuria com una persona qualsevol a Natzaret, obedient, vivint sotmès als seus pares, i després, en un cert moment, després de la mort de Josep, doncs, viuria treballant i sostenint la seva mare i ell mateix amb un treball manual, que no oblidessin mai qui era, que era el fill, que era el Déu amb nosaltres, destinat a alguna cosa que encara no entenien, però que era molt especial. De manera anàloga, certament, infinitament també diversa, perquè la missió i la persona de Jesús eren úniques, però al mateix temps anàloga, cadascú de nosaltres estem cridats a ser a casa del nostre Pare. Cadascú de nosaltres estem cridats a viure en aquella relació d'intimitat amb el Pare que fa que després puguem tenir les relacions amb els altres amb aquella dignitat que poden tenir. La dignitat de saber-nos fills d'aquest mateix Pare, de saber-nos germans. Certament, Maria era la mare de Jesús. Josep era qui li feia de pare. Però al mateix temps, Jesús era el qui feia que Maria i Josep poguessin viure com a germans i el que feia que aquella convivència excelsa entre tots tres, d'un respecte infinit i molt delicat, d'un amor amb molts matisos, es transformés en l'exemple de qualsevol convivència humana. No només de les famílies, però certament, en primer lloc, de les famílies. Josep i Maria, que viuen amb aquest respecte i amb aquest afecte expressat en el dia a dia l'un envers l'altre, que fa possible que siguin dignes de tenir sempre entre ells la presència de Jesús, el Déu amb nosaltres. Fixem-nos que aquest amor, aquesta qualitat de relació, té molts aspectes. És el que Sant Pau ens anava desgranant en l'epístola que hem sentit. Tingueu els sentiments que s'escauen escollits de Déu. Sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència. Suporteu-vos els uns als altres i si tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. La base de tota relació, en primer lloc, és el respecte, és l'acceptar l'altre així com és. Això és el que fa possible que el compadim, que tinguem un sentiment de compassió, de que patim amb ell quan pateix, de bondat, és a dir, que tinguem sentiments bons cap a ells, que siguem humils, que no ens creguem més que ell, que no el mirem des de lluny, que estiguem serens també en els moments que l'altre actua de manera incorrecta o fins i tot injusta, que tinguem paciència, que seguem esperar també el procés que fa l'altre, que ens sapiguem també suportar els uns als altres, perquè també la suportació és un aspecte de l'amor. I amb els anys això també s'expressa encara a vegades molt més concretament, també la relació de parella, la relació amb els fills, quanta paciència cal tenir. Amb els pares, quan es fan grans, amb els membres grans, també de les nostres comunitats, quanta paciència que cal tenir. Per mi sempre és molt bonic i m'ensenya molt quan vinc a la vostra comunitat i veig com tracteu amb tant d'amor la Pilar en aquest moment de malaltia tan així al límit, i en tantes famílies quan veig realment la dedicació d'ell o d'ella envers l'espòs, l'esposa ja en un estat doncs de demència senil, d'una malaltia terminal, o de certs fills envers els pares. Això és amor provat, això és amor veritable. O ahir mateix no puc no parlar-vos d'una experiència molt bonica ahir a la tarda amb cristians de Soc Arrel, d'una peça que estan demostrant que viuen aquests sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència, de cristians que senten parlar malament d'ells en els mitjans públics, de cristians que han estat empresonats per qüestions que milions de persones considerem que són totalment injustes, de cristians que no tenen sentiments d'odi, de rancúnia cap a aquells que els estan fent molt de mal i que encara els hi volen fer més. Em sembla que ja heu entès que estic parlant de Joaquim Forn, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Xavier Sánchez, perdó, de Jordi Sánchez i d'Oriol Junqueras, amb qui ahir vaig poder celebrar l'Eucaristia a la presó de Lledoners. No els oblidem. No ens acostumem a que els tinguin tancats, perquè són germans nostres en la fe que estan demostrant fins a quin punt l'amor és concret. Perdonant els qui insistentment des de les estructures de poder de l'Estat els volen escarmentar per molts anys perquè ningú més gosi fer allò que han fet ells, tot seguint el que molts els vam demanar que fessin, votant. Cap rancúnia, cap expressió agra. Això és viure segons aquell model que Jesús, Josep i Maria ens ensenyen a Natzaret. De perdó, de compassió, de serenor, d'humilitat, de bondat. I això, viure així, és el que fa que el món vagi caminant cap a un món més fraternal i més autèntic. Baixem-ho al nostre nivell, passem del nivell de país al nostre nivell. Pensem en les nostres relacions familiars. Pensem en la manera que tenim, a vegades, de parlar d'uns o dels altres, de les persones que tenim a prop, però a vegades també de les persones que veiem a la televisió. Jo he de reconèixer certes coses que persones públiques diuen, a mi m'indigna, però he de vigilar, i a vegades m'equivoco, que hem de condemnar la falsedat, el mal, la injustícia, però hem de perdonar sempre i hem d'esperar sempre en la millor part d'aquell que comet el mal, la injustícia o que diu la mentida. Hem d'estar contra sempre allò que és fals, però hem de viure sempre en la veritat de l'amor, que sempre perdona, que sempre justifica, que sempre espera, que sempre veu la millor part de l'altre. El Senyor us ha perdonat. Perdoneu també vosaltres. Sentim-nos perdonats pel Senyor. I perdonem. Però no perdonem simplement així. No ha passat res. El mal ha de ser combatut. Qui ha fet el mal ha de ser perdonat i estimat. Perquè no pot ser que milions de persones en el món sofreixin de fam, de condicions de vida inhumanes, les conseqüències de conflictes que els interessos econòmics o polítics d'uns pocs provoquen. Els cristians hem de continuar denunciant les grans injustícies. No podem permetre que germans nostres sofreixin pel mal que fan uns pocs. Però no ho hem de fer amb l'espasa. Ho hem de fer amb la força de l'amor, del perdó. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu. Recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos, el cos de Crist, la humanitat sencera que està cridada a viure com viu Déu en si mateix, estimant-nos els uns als altres. És la gran utopia de Jesús, que la Sagrada Família ens mostra d'una manera encarnada, que ens pugui ajudar, doncs, la festa d'avui a ser una mica més concrets en la manera d'estimar-nos i d'estimar tots els que tenim al voltant.